Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Cada cop es pensa més que quan s'acosten eleccions, la política es degenera una mica més. Els partits d'esquerra tenen la gràcia que no volen votar res amb què no estan gens d'acord. Per això es van subdividint en grupuscles que sempre comparem amb la vida de Brian i allò de la Unió del Poble de Judea, el Poble Unit de Judea, etc, etc. Així com la dreta té facilitat per les matemàtiques, 1 més 1 més 1 o 0, és a dir, 2 o 3, PP, Vox i Ciutadans, l'esquerra es va dividint en petites parcel·les amb grandiosa, això sí, importància. Així ens trobem ara amb una decisió de Pedro Sánchez que fa una catipent de paperera de vot que tomba, de papereta de vot que tomba d'esquena. Pedro Sánchez va anunciar abans d'ahir que demà el Consell de Ministres anunciarà una llei per la representació paritària de dones i d'homes en òrgans de decisió públics i els consells d'administració de grans empreses. Hem de suposar que grans empreses es refereix a les que cotitzen. I això, aquestes empreses, el problema és que ho arreglaran ràpid. Les dones de les famílies que manen seran les encarregades d'entre els consells d'administració. Feta la llei, feta la trampa. Se suposa que per aprovar aquesta llei, és clar, s'haurà de debatre i passar pel Congrés. És indiscutible que la idea inicialment té bona pinta, però el que fa la notícia tèrbola, primer és que ho anuncia Pedro Sánchez en un acte de partit, sense saber res, ni és ni bèstia el seu soci de govern. Segon, que ho anuncia sense haver-ho explicat al ministeri que se n'ocupa, que per més reforç és el d'Igualtat que correspon al seu soci de govern i no amb ell. Tercer, que ho fa 4 dies del 8M. I cinquè, que ho diu perquè les enquestes electorals asseguren que el PSOE ha perdut 7 punts percentuals en el vot femení. La notícia en si imposa, però desconeixem, suposo que Pedro Sánchez el primer, les conseqüències que pot tenir, perquè segur que si el PSOE el beneficia, a la dreta també. I si a la dreta li va bé, bàsicament tornem a les mates. 1 més 1, 2. O millor pel PP, o molt millor per Vox. En canvi, el PSOE, la decisió s'atomitzarà entre molts i caldrà veure què diu i com actua Podem i la resta de forces d'esquerra. Hàbil ho és. El problema és que amb l'edat escollida, al voltant no vegi una degeneració del poder. Són les 8:02 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, Peu de Terra, que és dilluns, 6 de març del 2003. 23.
I comença una setmana marcada per la pujada de les temperatures. Pujarà entre demà i dimecres i de nou al cap de setmana. Avui amb alguns núvols al sud i en punts de la costa ara al matí i després a la tarda a les comarques del nord.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, continua el carril tallat a l'AP7 en sentit sud, a Sant Cugat del Vallès, per l'avaria d'un vehicle que ara genera més de 3 quilòmetres de congestió. També recordar que un accident a l'alçada de Sant Feliu de Llobregat a l'A2 en sentit est fa que s'acumulin gairebé 9 quilòmetres més de circulació lenta fins a Corbera de Llobregat.
D'altra banda, els trens de les línies R1, R3 i R4 de Rodalies continuen amb retards, però recuperen a poc la normalitat, tot plegat després de resoldre l'avaria que s'ha produït entre l'Arc del Triomf i el Clot. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. És intolerable, però és així. L'Hospital Clínic de Barcelona continua a mig gas després del ciberatac informàtic d'aquest cap de setmana. D'aquí a una hora, aproximadament, a les 9, el Departament de Salut i els seus responsables n'aportaran les últimes novetats. El que sabem és que avui es mantindrà només l'activitat més urgent i d'hospitalització. Per tant, atenció a la gent que havia d'anar avui al clínic o aquests dies als clínics, de moment queden desprogramades les cirurgies no urgents, les extraccions i les consultes externes. També s'han ajornat les sessions, atenció, de radioteràpia oncològica. A més, emergències com ara els infarts o els ictus es deriven a altres hospitals. Per tot plegat es recomana no anar a l'Hospital Clínic si no és estrictament imprescindible. Tant els professionals del centre com els d'Agència de Ciberseguretat de Catalunya treballen contrarrellotge per recuperar la normalitat. L'atac ha encriptat tota la informació, tota, dels servidors de l'Hospital Clínic, i això ha dificultat molt la feina dels sanitaris. Ho explicava a l'ACN una infermera del Clínic, la Mireia Gómez.
No es poden accedir als historials dels pacients, tota la medicació i tot s'està tenint que fer en a Fulgemap, no es poden pautar tractaments, tot ho han de fer els metges manuals, i un diumenge pues, només n'hi ha els metges de guàrdia que han d'atendre a tot l'hospital.
Aquesta, en aquest cas, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya va rebre l'avís ahir a 11:45 del migdia i està investigant l'afectació real d'aquest atac. L'expert en ciberseguretat Bruno Pérez Juncà, que ens acompanyarà aquest matí aquí al Món RQ, confia que el cas de l'Hospital Clínic es resoldrà aquest mateix matí.
A mi no em fa patir gaire perquè em consta i conec que hi ha plans de contingència. El que han de fer ara simplement és agafar les còpies de seguretat que tenen de tots aquests servidors que els hi han encriptat i tornar a reinstal·lar els sistemes. No hi ha més.
Bruno Pérez Juncà assegura que els lladres han pogut congelar aquestes dades però no les han aconseguides, i assegura que l'Hospital Clínic no ha començat les converses amb els estafadors per recuperar els arxius que demanen i reclamen pagant. Informa Marc Segués.
El ciberatac que pateix el Clínic és del tipus ransomware. És un programari que encripta els arxius del sistema informàtic fins que no es pagui el rescat que demanen els lladres. És un atac molt similar al que va patir la Universitat Autònoma fa un any i mig. Els autors congelen les dades fins que l'empresa no els pagui i en alguns casos les roben i fan una doble extorsió. Hi ha un preu per desbloquejar-les i un altre per recuperar la informació confidencial que han aconseguit. La xifra que es demana pels rescats depèn del poder econòmic que té l'empresa. Pot anar des de centenars d'euros a milions. En tot cas, Bruno Pérez recomana posar plans de contingència i no pagar.
Pensa que hi ha una estadística que diu que les empreses que han sigut atacades, extorsionades, que han pagat aquesta extorsió, al cap de pocs dies han tornat a ser extorsionades, al cap de molt poc temps. Val? Per tant, que paguis no t'assegura per res. Primer de tot, que et donin les dades bones, i a part d'això seràs considerat bon pagador i ja passes a ser dels PIB.
Ara mateix, el mercat del cibercrim està movent més diners que el de la droga.
Atenció a aquesta última dada que ens donava el Marc Segués, eh? Més el cibercrim que no pas la droga. Tot plegat, escoltem ara el comentari que signa el periodista i col·laborador del Món RQ, Pere Cullell.
Els delictes cibernètics estan a l'ordre del dia, tant a nivell personal com col·lectiu. Els atacs poden arribar des de qualsevol lloc del món i en qualsevol moment. És complex protegir-se de la irrupció d'invasors que tenen un nivell de sofisticació superior a les mesures de defensa que es poden instal·lar preventivament. És la filosofia de la maldat. Com usar una eina pensada pel progrés, per millorar les nostres vides, a base de segrestar-ne el contingut i fer xantatge amb un ús indegut de la informació que se'n pot obtenir. Els hospitals catalans ja saben de què va. L'octubre del 22 ho van patir el Moisès Broggi, el 2 de maig i el general de l'Hospitalet. Com que són nous delictes, s'hauran de legislar específicament noves penes. I trobo que atacar un hospital hauria de ser un agreujant en la condemna, perquè no es tracta només d'un d'alta baix administratiu. Hi haurà retards en les visites, en algunes anàlisis i en algunes operacions que potser portin a un mal final. El xantatge, cibernètic o no, és indigne. Aturar el sistema de salut és una invasió intolerable.
Gràcies, Pere. Per ser encara tema sanitari, segons ha pogut saber RAC1, aquesta també déu-n'hi-do, eh? La llista d'espera per visites preferents als centres de salut mental és de 40 dies. Això vol dir que des que un metge de capçalera et fa el volant a un pacient i fins que el visita el psicòleg passen gairebé 6 setmanes, un mes i mig. En el cas del psiquiatre són 30 dies, un mes. Són dades d'aquest mateix passat gener. Com dèiem, això quan són visites preferents, perquè en el cas de les ordinàries la llista d'espera és més lenta, un mes i mig. Ara bé, això són mitjanes de tot el país, i els metges de família i els psicòlegs avisen que la situació és molt diferent segons el territori, que en alguns casos cal esperar molt de temps més. Això sí, el Departament de Salut insisteix que en casos de risc vital, per exemple, pensaments suïcides, les visites són prioritàries i es donen pel cap de molt pocs dies. Informa Laia Colomer.
El dic de contenció de tota la demanda creixent en salut mental de fins a un 20% des que va començar la pandèmia són els CAPs, el vocal de la Societat de Medicina Familiar Jordi Mestres i la secretària d'Atenció Primària de Metges de Catalunya, Lourdes Franco, expliquen a RAC1 que els metges fan el que poden i cada vegada la solució és medicar.
És un dels riscos que té l'atenció una miqueta reactiva, més que proactiva, no? Que al final acabem medicalitzant persones que potser amb un altre tipus d'intervenció podríem estalviar o medicaments o escurçar els períodes, no?
Bueno, pues fas el que pots. I moltes vegades el que pots és acabar, pues això, prescrivim un fàrmac que es podria estalviar si poguéssim tenir temps.
I un cop a l'especialista entre visita i visita encara passa més temps, quan les guies aconsellen que tot estirar siguin dues setmanes. Per la psicòloga clínica del Centre d'Higiene Mental de les Corts, Patricia Escalona, aquest és el problema.
La qüestió és que un cop entren al sistema es pugui donar un tractament que és el que les guies clíniques recomanen i és això el que no estem podent donar. Entre una visita de tractament i l'altra estem tenint una demora d'un mes i mig o tres mesos i això no és un tractament validat.
El que sí que es compleixi sense demores és l'atenció que s'anomena prioritària per urgències. És d'un màxim de 15 dies després d'una alta hospitalària, de 7 dies per risc de suïcidi en adults i de 72 hores en infants i adolescents.
Gràcies, Laia. Per intentar alleugerir aquestes llistes d'espera, el Departament de Salut assegura que ha reforçat i ho continua fent la col·laboració entre els CAPs i els equipaments de salut mental. El responsable del Pla Director de Salut Mental i Addiccions, Joan Beguer, ha explicat a RAC1 que s'intenta que problemes menys greus es puguin atendre directament a un ambulatori.
Aquests trastorns lleus i moltes vegades trastorns adaptatius i situacions de malestar emocional no cal que siguin derivades a l'atenció primària especialitzada, als centres de salut mental adults o d'infants juvenils, sinó que els puguin resoldre per part dels equips de salut mental que treballen directament en l'àmbit de l'atenció primària.
Segons el Departament de Salut, des que va començar la pandèmia del coronavirus, la demanda en salut mental ha crescut fins a un 20%. Escoltem ara el comentari que signa la sotsdirectora del diari Segre i col·laboradora del món a RAC1, Anna Gómez.
El sistema sanitari estava més o menys preparat per esquizofrènies, bipolars i d'altres patologies greus de salut mental. La societat ha canviat molt i ara, a més d'aquestes malalties de tota la vida, s'hi han afegit un reguitzell molt ample d'ansietats, depressions, tendències suïcides, assetjaments escolars i de tota mena que han multiplicat fins a l'infinit la problemàtica de la salut mental. I tot això s'ha d'atendre amb els mateixos recursos de sempre. En resum, més malalts i poc pressupost. Perquè ens fem una idea, en una ciutat com Barcelona té per cada més o menys 90.000 habitants un psicòleg i tres psiquiatres, els que hi han de ser derivats per als metges d'atenció primària. L'espera en els casos anomenats ordinaris, és a dir, lleus, pot ser de mesos, en els preferents de 30 a 40 dies, i si te'ls accepten, i en els casos més greus, doncs cap a urgències dels hospitals. A comarques el Bunyol és molt similar. La primària no té cap més remei que assumir responsabilitat que no els hi pertoquen i receptar a dojo antidepressius i ansiolítics, és a dir, farmacologia en lloc de teràpia, que, com vostès saben, no sempre és la millor solució. En definitiva, matar mosques a canonades. Un pou sense fons.
Gràcies, Anna. I on també cal carregar-se de santa paciència perquè et donin hora és a les oficines de la Seguretat Social. L'ABC explica avui que cada dia milers de persones que intenten demanar-hi cita per tramitar la jubilació o qualsevol altre tipus de prestació no ho aconsegueixen perquè al web pràcticament no hi ha ni hores disponibles i els telèfons estan saturats. L'ABC assegura que el col·lapse de la Seguretat Social ha facilitat la creació d'un negoci paral·lel que s'encarrega de la compravenda de cites. Molts dels que s'ofereixen són particulars, però també hi ha locutoris o fins i tot gestories. S'anuncien a portals de segona mà, com a Milanuncios, i prometen aconseguir-te hora abans de dos dies. A canvi, demanen 10, 15, 20 euros. La majoria cobren en negre a través del Bizum i fan la gestió a distància, limitant tota la comunicació amb el client a través del WhatsApp. La situació de col·lapse s'ha agreujat amb la pandèmia del coronavirus. Des de l'any 2020 s'han triplicat les queixes de la ciutadania que no aconsegueixen cita a la Seguretat Social. De fet, només l'any passat va deixar més de 4 milions de trucades, 4 milions de trucades sense resposta. Dos minuts i un quart de nou del matí, l'aparició de nous àudios en el cas Villarejo posen data a l'inici de l'anomenada Operació Catalunya, és a dir, la guerra bruta contra l'independentisme i el seu entorn orquestrada pel govern de Mariano Rajoy amb Jorge Fernández Díaz com a ministre de l'Interior. Segons els documents sonors que publica el digital Elmón.cat, hem d'anar al 27 de setembre del 2012, és l'inici, poques setmanes després de la primera gran manifestació sobiranista d'una diada. No feia ni un any que Mariano Rajoy era president del govern d'Espanya. Això és el quan, però el com va ser un dinar organitzat pel director adjunt de la policia espanyola, Eugenio Pino, amb l'excomissari José Manuel Villarejo i un tercer membre destacat del cos per abordar el Proyecto Barna, que és com anomenaven ells el que s'acabaria convertint en l'Operació Catalunya. En aquest dinar, a grans trets, tots coincideixen en una cosa. Cal frenar, com sigui, el procés. D'entrada, els tres comensals comencen valorant el nou ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, tot i que el veuen amb bons ulls, creuen que no durarà gaire el càrrec.
Bueno, no está muy claro, ¿eh? No está muy claro que le va...
Está... El turrón no es rojo.
El turrón no es rojo.
Pero se lo ponen a... Le ponen a defensa.
Això era el setembre i diu, pel que va durar, el turrón no se lo come. Per tant, vol dir que en dos mesos està al carrer. Tots tres es lamenten d'alguns canvis fets a la cúpula de la policia espanyola. Diuen que és una mala jugada que Fernández Díaz hagi decidit nomenar el comissari José Luis Olivera com a director del Centre d'Intel·ligència i rellevar-lo del capdavant de la Unitat de Delictes Econòmics i Financers, de la UDEF, perquè diuen literalment que tenia Jordi Pujol i els de Convergència agafats pels ous.
Ahora mismo, como están en Tuma y Leguas, teniendo como tiene, con el Palau de Leguas, el huevo...
No.
Trincau de los huevos, diu. I finalment, en aquest mateix dinar, tots estan d'acord que en cas del referèndum d'independència seria molt probable que guanyaria el sí.
El català és muy suave. Nadie se va a poner a hacer números. Yo sí, a mí me pongo a hacer números. La gente va a votar en el referéndum, vota independiente.
Sí. Como, depende de cómo lo plantee la pregunta, es muy probable, sí. ¿Por qué? Porque están convencidos de que...
Estamos la pasta.
El catalán es muy suyo, digo, si me pongo a hacer números, la gente en el referéndum vota independencia. Doncs bé, en consonància amb aquests àudios que, repeteixo, publica el Món.cat, avui una de les persones que han aparegut en altres gravacions fetes per Villarejo, Jaume Giró presentarà una querella a un jutjat de Madrid. L'exconseller d'Economia intentarà demostrar que, al voltant del 2012... hi havia una organització integrada per membres de la policia i del govern espanyol que, amb l'ajut de certs mitjans de comunicació, va planejar boicotejar el moviment independentista. Jaume Giró assegura que entregarà més documentació sobre els informes policials i sobre els seguiments que li haurien fet el comissari Villarejo i el seu equip. Aquest cap de setmana, Jaume Giró ja va passar pel Via Lliure de RAC1 i va dir que era important denunciar les clavegueres de l'Estat, malgrat reconèixer que, com més escali el cas en la jerarquia judicial, menys opcions té d'arribar a bon port.
Com que el camí de la fiscalia s'ha aturat, ara anem per aquesta via i confio que avanci i que pugui avançar tot el possible. Quan més pugi, més difícil serà que això acabi bé. Però crec que ho hem d'intentar i van ser uns anys que no es va jugar net.
Això deia Jaume Giró dissabte al Via Lliure de RAC1, qui també estudia si val la pena seguir els passos de Jaume Giró i querellar-se contra l'Operació Catalunya és Artur Mas. El president Mas també, en una entrevista al Via Lliure de RAC1, va explicar que vol garanties i que només ho farà si veu opcions d'arribar a judici.
Vull que les meves passes, que jo vegi que realment tenen recorregut, que es pot arribar fins al final, cosa que ja es veu que és molt complicada, perquè que durant 10 anys, davant de les evidències totals i absolutes de possibles delictes, no hi hagi ningú que hagi mogut un sol dit en el sistema judicial espanyol, això ja il·lustra moltes coses.
Artur Mas va apuntar que si aquestes querelles tiren endavant podrien esquitxar més persones a part de les que Jaume Giró ha afegit en el seu escrit, que són l'excomissari Villarejo, Maria Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz, Alicia Sánchez Camacho i l'ex número 2 del Ministeri de l'Interior, Francisco Martínez. De fet, Artur Mas va apuntar directament al periodista Eduardo Inda, que era un dels responsables del diari El Mundo quan es van publicar els seus suposats comptes a Suïssa.
S'escolten els testimonis de persones que seran cridades a allà, doncs que aquestes persones pot arribar a passar, que expliquin coses que afectin amb altres persones que en aquest moment no estan sobre la taula.
Inclourien aquesta querella, per exemple, Eduardo Inda?
Per exemple.
Si la querella de Jaume Giró prospera, a banda d'Artur Mas, també en podria presentar un altre l'exsecretari general de Convergència, Oriol Pujol, fill de Jordi Pujol. Aquesta notícia és terrible, però terrible vol dir insuportable. 8 i 18. Dol a les Terres de l'Ebre després de l'accident de trànsit amb 3 morts al Perelló. 3 menors adolescents de Camarles van morir ahir la tarda quan el cotxe on viatjaven es va incendiar després de sortir de la carretera i caure per un barranc des d'una alçada de més de 25 metres. El conductor major d'edat està en estat crític, ha passat la nit a la unitat de cures intensives de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona amb cremades greus. Els quatre joves anaven cap al Pinell de Brai a veure un partit de futbol. N'informa des del Perelló, Esteve Giral.
De fet, només el conductor del vehicle va poder sortir de l'interior del cotxe amb cremades greus. Els tres morts són tres adolescents de Camarles, al Baix Ebre. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, desplaçat fins al municipi ahir al vespre.
Anaven a veure un partit de futbol i ha acabat d'aquesta manera, no? Per tant, doncs, tot el suport i recolzament a les famílies i al municipi.
Consternació al municipi de Camarles, amb vora 3.000 habitants. Ramon Brull és el seu alcalde.
Estic molt condolit, me costa parlar, perquè evidentment són veïns meus, els coneixo de crios, i això és molt dur.
Tristesa i desconsol també a Pinell de Brai, a la Terra Alta, on es dirigien els tres adolescents morts i el club de futbol de la mateixa localitat. El partit es va suspendre a la mitja part després de conèixer la tragèdia.
8:20, el Barça fa un pas important cap al títol de Lliga i ja li treu 9 punts al Real Madrid, la distància més ampla de tota la temporada. Tot plegat després que ahir l'equip d'Ancelotti empatés a 0 al camp del Betis i que abans els de Xavi guanyessin 1-0 al València, la vuitena victòria per la mínima aquesta temporada. Per la seva banda, l'Espanyol va perdre 2-1 al camp del Valladolid i ara només té 2 punts de marge sobre el descens, mentre que el Girona en té 5 després de perdre dissabte 3-2 a Getafe. Anem a pams, a primera hora de la tarda. El Barça va guanyar el València en un partit complicat de mastegar pels de Xavi i a la nit el Real Madrid ensopegava per segona vegada consecutiva a la Lliga. Ara al camp del Betis, en un partit molt entretingut, però en què els d'Ancelotti no van ser capaços de marcar cap gol, evidenciant que Benzema i Vinícius no estan fins des de la golejada de fa 15 dies a Liverpool. Al Madrid se li complica moltíssim la Lliga i sobre aquesta nova patacada en té els detalls l'enviat especial de RAC1 a Sevilla, Damià López.
Doncs sí, la Lliga es complica i molt pel Madrid, que es va deixar 2 punts a Sevilla, al camp del Betis. Un Madrid que no troba el camí del gol des del partit d'Anfield, en què en va fer 5 al Liverpool. Des d'aleshores, un gol a l'Atlètic de Madrid i cap al Barça ni al Betis. Carlo Ancelotti deia que ahir els va faltar efectivitat.
Nos ha faltado un poco de eficacia, un regate más, un centro menos. Es un momento así, es la realidad, porque tenemos que ser más efectivo.
Són 9 punts de diferència. Ancelotti va dir també que saben que la Lliga la tenen molt complicada, però que la lluitaran fins al final. Els blancs tenen setmana neta de partits i rebran dissabte que ve l'Espanyol al Santiago Bernabéu.
I com dèiem abans, la victòria 1-0 del Barça sobre el València no passarà a la història, però almenys hi va valer per ampliar l'avantatge al capdavant de la Lliga fins als 9 punts. Els de Xavi van tornar a demanar l'hora ben tancats al darrere, però aquesta vegada ho van fer condicionats per la vermella directa que Ronald Araujo va veure a mitja hora pel final. L'uruguaià no podrà diumenge jugar contra l'Atlètic de Bilbao a Sant Mamés. Del partit d'ahir, Rafinha va fer el gol al primer quart d'hora de partit, però els primers 45 minuts no van ser per tirar coets, però no oblidem que el Barça tenia les baixes de Gavi sancionats i lesionats Lewandowski, Pedri i Dembélé. En canvi, Christensen va reaparèixer, però va acabar amb la llengua fora, pobra. A la segona part, tot va canviar en 5 minuts. Ferran Torres va fallar un penal que volia picar en Sufati, tot i que Ferran Torres no va fer un mal partit ahir, al contrari. I Ronald Araujo va veure la vermella en voler corregir un error de Koundé. I a partir d'aquí el Barça es va tirar enrere i va cedir la pilota al València. Encara sort que aquest any el València viu en un drama, que és penúltim, i que el VAR, sortosament pel Barça, no va revisar un penal clar de Kessié a 5 minuts abans del final. En té més detalls Laia Coll.
El Barça va tenir l'oportunitat per sentenciar i fer el 2-0, primer amb un penal fallat per Ferran Torres i després amb una pilota al pal d'Ansu Fati, però amb la vermella directa a Araujo, el Barça va patir i l'equip es va tornar a tancar al darrere per defensar. Xavi admet que s'ha de fer un pas més amb el joc, però que l'etapet calendari els està passant factura i creu el tècnic del Barça que s'està sent massa exigent amb el debat de l'estil.
El llistó està així, ho vam fer anys enrere i ara el llistó és aquest. Però bé, nosaltres ens posem el llistó de l'any passat. L'any passat no competíem, aquest any competim, estem millorant en moltes coses, no? I la nostra comparació és amb l'equip de l'any passat, no amb el Barça, amb el millor Barça de la història. Està bé ser exigent, però fins a cert punt.
El partit va deixar una disputa evident entre Ferran Torres i Ansu Fati per xutar el penal. Hi ha una llista preestablerta en aquests casos i l'escollit era Ferran. El valencià no va cedir davant la demanda d'Ansu.
Per cert, aquest penal que ara comentàvem de que sí ha fet que la premsa de València s'hagi empipat moltíssim. Avui la portada del diari Superdeporte és robatori, estafa, vergonya. De fet, escriuen vergüenza, escàndol i mà negreira, fent jocs de paraules amb el cas que relaciona el Barça amb l'ex número 2 dels àrbitres. Sigui com sigui, els diaris accepten a contracor que el Barça no jugui bé mentre els resultats el continuïn apropant a la Lliga, informa Albert Pedrol.
Santi Nolla, Mundo Deportivo, escriu que els blaugranes estan més a prop de guanyar la Lliga, però alhora més lluny de fer-ho amb exhibicions de futbol, amb el Barça trobant a faltar i de quina manera el futbol de Pedri. El diari Esport Lluís Mascaró afegeix que el Barça no va fer un bon partit, però que tot i així ara se li obren les portes de bat a bat de la Lliga, havent fet un pas transcendental contra el València. Ramon Besa, al País, diu que el Barça no juga, que defensa, i que ahir la línia del darrere va tornar a sostenir un equip sense davantera, faltat de joc i addicte a l'1-0, i a l'avantguàrdia Joan Jopallàs defineix tot el que va passar després de l'expulsió d'Araujo com un simeonisme a la catalana, un nyap difícil de pair. I mentrestant a Madrid comencen a baixar els braços de remuntar-li 9 punts al Barça. Alfredo Relaño, el diari AS, diu que hi ha lliga fins que no es jugui el clàssic al Camp Nou, però que és evident que els blaugranes van col·leccionant números per endur-se-la. I el Marca, Roberto Palomar, diu que fa la sensació que el Madrid fins i tot està a punt de tirar la tovallola i posar-se a altres coses, com a pensar en la Champions davant d'un Barça excel·lent en matemàtiques cada jornada.
Avui, efectivament, el Centenari del Mundo Deportivo, que ara comentava l'Albert Pedrol, parla de Pedri i diu que mentre la porteria se mantenga a cero, este Barça pràcticament assegura el triunfo i ens recorda que al marge de les notables baixes de Pedri, Xavi, Dembélé o Lewandowski, es va unir l'expulsió d'Araujo, i diu que el Barça està més a prop de conquerir la Lliga, encara que més lluny de fer-ho amb exhibicions de futbol. Per això necessita, sobretot, i és cert, que torni Pedri. I a La Vanguardia, Sergi Pàmies fa un article que avui és que no cal ressaltar res, perquè és que val la pena llegir-lo de la baix. De la baix. Parla de l'equip i parla del club. I el titular de l'article del Sergi Pàmies de tots els dilluns en el seu apartat de Parlescaire es titula Partits dolents, feliçment guanyats. Escoltem ara el comentari que signa el periodista de l'AS i col·laborador del món RQ, Santi Jiménez.
Mirant els números, la temporada del Barça porta camí de llegenda. Porta 62 punts i té el Real Madrid a 9 a falta de 14 jornades per acabar el curs. Això vol dir que l'equip blaugrana està en disposició de sumar 104 punts i rebentar els rècords de puntuació de quan no hi havia res millor al món que la Lliga Espanyola. El Barça va donar una passa més cap al títol, guanyant a un València que té una pinta horrible. El partit va ser espantós pel que s'espera del Barça, però la capacitat competitiva d'aquest equip frega la convicció dels penitents i, a base de patiment, supera tots els inconvenients. Des de les absències de jugadors més determinants a jugar en inferioritat, passant per la criatura de Lanzo, que, com si fos un jugador del rival, va anar a posar més nerviós encara a Ferran quan havia de xutar un penal. Però els números són els que són. En 12 partits com a local, el Barça només ha rebut un gol, i de penal. Al final serà veritat que la fe mou muntanyes.
I abans del Barça va jugar l'Espanyol, que va perdre 2-1 a Valladolid. Els de Diego Martínez van fer 85 minuts molt dolents, però Martin Braithwaite va animar la cosa quan faltaven 5 minuts pel final. A partir d'allà l'Espanyol ho va intentar, però en tan poc temps no va poder capgirar un altre partit de Sabadell, un dels més fluixos de la temporada. Enviat especial de RAC1 a Valladolid, Joan Camí.
L'Espanyol va perdre una gran oportunitat de sumar la tercera victòria consecutiva de la temporada i allunyar-se de les posicions de descens, però Valladolid, un dels seus rivals directes, va ser superior i va mereixer la victòria. La lesió de Brian Olivan al primer minut de partit va trastocar els plans de Diego Martínez, que va haver de moure moltes peces durant el partit, fins a 3 canvis de sistema i jugadors ocupant diferents posicions. Tot i fer un partit força discret, l'Espanyol va estar a punt de marxar de Valladolid amb, com a mínim, un punt.
A pesar de ese gol que fue un jarro de agua fría, el equipo lo ha seguido intentando hasta el final, nos lo hemos jugado el todo por el todo para hacer un gol que nos igualase o nos metiese otra vez en el partido y bueno, afortunadamente ese gol llegó, no nos valió para conseguir puntos, pero sí para igualar el gol a veras particular.
Puado va estavellar la pilota al pal per 6ª vegada aquesta temporada i Braithwaite, en canvi, va sumar el seu 8è gol aquest curs. Pròxima parada, Santiago Bernabéu.
I sobre el joc dels de Diego Martínez a Valladolid, escoltem el comentari que diu el narrador dels partits de l'Espanyol jugar RAC1, Edu de Valle.
Buscava l'Espanyol la tercera victòria consecutiva i és molt seu fallar just quan cal fer un pas endavant decisiu. A canvi, ens va obsequiar amb un altre partit infecte com a visitant. Un altre dia a l'oficina, una mostra més de la infinita mediocritat que supura aquest Espanyol de Diego Martínez. Per cada mitja hora de joc mínimament decent, la pericada s'ha d'empassar moniatos de partits de 4 en 4. Durant mesos, l'entrenador s'ha escudat en el baix nivell de la plantilla, però amb les millores al mercat d'hivern, ara això ja no cola. La trista realitat és que Diego Martínez no pot o no sap treure a aquesta plantilla un rendiment acceptable. que no juga res tenint en nòmina gent com Darder, Joselu, Dennis o Braithwaite, que el projecte fa aigües i que ja ens podem donar per satisfets si tot plegat no acaba amb un disgust gros d'aquí a uns mesos. És dur dir-ho, però l'Espanyol és un dels equips que juga pitjor de la Lliga. Veure'l és realment insufrible. I si algú pensa que exagero, el convido només a veure 3 partits d'aquest equip.
Ahir a primera també es va jugar Rayo 0, Atlètic de Bilbao 0, i avui es tanca la jornada número 24 amb un Osasuna Celta a les 9, i demà ja sabrem quins són els primers equips de quarts de final de la Champions. El Chelsea rep el Borussia Dortmund amb 1-0 pels alemanys de l'anada, i el Bruges al camp del Benfica amb 2-0 pels portuguesos a l'anada. Tot plegat en parlem a la tertúlia esportiva amb Rico, Pallàs i Segurola. I també parlem del que avui publica el diari El Mundo sobre el cas Enríquez Negreira, pel que llegim, la Fiscalia presentarà una denúncia davant la justícia per obligar l'ex número 2 dels àrbitres espanyols a declarar davant del jutge. Segons aquesta informació, la policia ja hauria entregat tota la documentació a la Fiscalia fa 15 dies i ara aquesta treballa tot drap en el dictamen que farà que José María Enríquez Negreira s'assegui al banc dels acusats. Són 8:45 del matí. Els nous radars de Barcelona van detectar més de 800 infraccions al dia de mitjana la primera setmana. Estem parlant de la setmana del 16 de gener, quan es va posar en marxa aquesta vintena de nous punts. El diari Ara explica avui que en 7 dies es van registrar 5.725 excessos de velocitat i d'aquests només 504 van acabar amb multa. Això és menys del 10%. A més, 3 dels 17 radars nous van acumular gairebé un 60% de les infraccions. Són els del carrer Muntaner, Entença, Indústria, tots 3 limitats a 30 km per hora en entorns d'escoles i que multen les 24 hores del dia independentment de si és en horari lectiu o no. Mira, per exemple, si haguéssim passat aquest matí, per exemple, a les 5 del matí, quan passa l'Albert Sort amb moto, ahir hauríem multat Vinícius perquè en un moment del partit contra el Betis va arribar a córrer a 34 per hora. Perquè fem un aspecte. Si Vinícius arriba corrent pel carrer Entença a les 4 de la matinada amb les escoles tancades, l'Ajuntament l'hagués multat. En el cas del radar de Muntaner entre Còrsega i Rosselló, a escola, en només una setmana, 1.220 conductors van superar el límit de velocitat. Això són 174 cada dia, 7 cada hora. I els altres dos punts també van estar per sobre dels 1.000. Ara bé, aquestes dades tenen algunes salvetats, com ara que durant els primers 7 dies hi va haver 4 radars que no van funcionar bé i que no van detectar cap infracció. Un altre punt a tenir en compte és que aquest radar del carrer Muntaner no va tramitar cap denúncia durant la primera setmana. També que només 10 dels 17 radars van poder materialitzar denúncies. A més, l'Ajuntament de Barcelona assegura que al cap de 3 setmanes les infraccions ja s'havien reduït un 40%. La multa mínima per circular massa ràpid és de 100 euros si no se supera els 20 km per hora al límit i pot arribar als 600 en casos greus. I encara en clau Barcelona, dues notícies més. L'Ajuntament tanca 45 dies la discoteca Carpe Diem del Passeig Marítim. Ho ha ordenat després de fer-hi un seguit d'inspeccions els últims anys. El consistori considera que el local incompleix alguns punts de la normativa municipal i per això ha decidit clausurar-la, com ja va fer durant 15 dies amb el Patxà. Una altra de les discoteques més populars d'aquesta zona, el Soco, també pot haver de tancar unes setmanes. L'Ajuntament, de fet, ja ha dictat una ordre de clausura de 90 dies, però encara està pendent de la resolució judicial. I també a Barcelona continua el malestar veïnal als voltants de l'antiga Escola Massana del Raval. L'últim detonant, segons llegim avui a La Vanguardia, va ser la festa reivindicativa que aquest dissabte van fer les entitats que ocupen l'edifici. Fa mesos que les velles aules de l'Escola Massana estan ocupades i que les entitats en negocien la cessió amb l'Ajuntament. El principal escull són els terminis. Els ocupes exigeixen que se'ls cedeixin les instal·lacions durant 50 anys, mig segle, i amenacen que, si no, redoblaran la pressió sobre els comuns a mesura que s'acostin les eleccions. Mentrestant, els veïns es queixen de la situació i reclamen que es freni la degradació d'aquella zona de la plaça de la Gardunya. 8:33 minuts. Arriba la setmana del 8M i ho fa amb una clara divisió al govern d'Espanya pel que fa a les polítiques relacionades amb el feminisme. El PSOE i Unides Podem continuen tirant-se el plat pel cap per la reforma de la llei del només sí és sí. Demà mateix el Congrés dels Diputats debatrà per primera vegada la proposta del PSOE per canviar el text i Podem ja ha anunciat qui votarà en contra. Això podria fer que les tesis del PSOE tiressin endavant amb els partits diametralment oposats perquè la seva proposta la veuen bé el PP i Vox. però per Podem el canvi és un clar retrocés en els drets de les dones i tot i que encara queden algunes hores per arribar a un acord in extremis, sembla molt poc probable. Informa des de Madrid, Roger Parciba.
Les negociacions entre socialistes i Podem fa setmanes que estan trencades, ningú espera un acord abans del ple de demà i des de Podem, Pablo Echenique pregunta de manera retòrica als socialistes si faran pinya amb la dreta.
Si el PSOE no rectifica, lo que vamos a ver es como después de votar la vuelta en Código Penal de la manada, las bancadas de PP y Vox se van a poner de pie y van a aplaudir. ¿Qué va a hacer la bancada del Partido Socialista? ¿Se va a poner de pie y va a aplaudir?
La diputada socialista Carmen Calvo diu a Televisió Espanyola que reformaran la llei sense mirar d'on venen els vots.
Cualquiera de los 350 escaños de la Cámara para aprobar la modificació que mi grup parlamentari ha plantejat serà benvenida.
El PSOE ja sap que tirarà endavant la reforma de la llei del sí a sí perquè té els vots de PP, Vox, Ciutadans, PNB, PDeCAT i Coalició Canària.
Com dèiem, si el PSOE finalment acaba aprovant el text amb el suport de la dreta, hi haurà una altra crisi dins del govern d'Espanya que ja acumula unes quantes discrepàncies internes. També des de Madrid, Arnau Mañé.
Les converses entre el PSOE i Unides Podem no han arribat a bon port i demà s'escenificarà la divisió dins el govern espanyol. La reforma de la llei del només sí és sí continua sent una pedra a la sabata de la coalició. Els socialistes mantenen que els canvis són retocs tècnics, però Podem ho veu com una amenaça al consentiment. El cert és que la proposta del PSOE incorpora la violència i la intimidació per calibrar millor l'agressió sexual i, segons el Ministeri d'Igualtat, això empeny les víctimes de nou al calvari probatori. Les dues parts negocien una alternativa des del 8 de desembre i, de fet, durant una bona temporada abans dels retrets públics ho van fer en secret, mentre de cara a la galeria defensaven no tocar ni una coma del text. Sigui com sigui, demà arribarà al Congrés la proposta socialista intacta i si no hi ha sorpreses, tirarà endavant amb el suport del Partit Popular i amb totes les contradiccions que això implica, especialment en la setmana del 8 de març.
Amb aquest horitzó, Pedro Sánchez estreia del barret aquest cap de setmana una nova llei en matèria d'igualtat que busca assegurar la paritat a les cúpules de les administracions públiques i també als consells de direcció de les grans empreses. Una normativa que, segons la secretària general del PP, Cuca Gamarra, és només un intent de tapadera tant del fracàs del només sí és sí com de l'escàndol del cas Mediador.
Mucho cargo de conciencia tiene que tener Pedro Sánchez por la ley del solo sí es sí, que es de su gobierno, y por el caso del Tito Berni, que afecta al Partido Socialista, para acudir ayer al cajón de la propaganda y el marketing y sacar de la chistera el conejo de la ley para imponer la paridad.
Camarra, més, remata les crítiques al govern d'Espanya dient que Pedro Sánchez podria començar per aplicar la paritat al seu Consell de Ministres destituint el mateix nombre de dones que d'homes. En qualsevol cas, caldrà veure si això afecta el PSOE en un any electoral a Espanya. De moment, les enquestes no es posen d'acord. Avui, diversos diaris en publiquen indiquen escenaris molt diferents. Per una banda, els sondejos del País i del Periódico apunten a una victòria còmoda del PP que no ho tindria fàcil, però per governar perquè Vox es desinfla. Tot i que Núñez Feijóo podria obtenir entre 120 i 130 escons, depenent de la forquilla, el descens de Vox, que baixaria com a màxim fins als 47, dificultaria una possible investidura del líder del PP, que ara mateix no té suports clars a banda del de l'ultradreta i de Ciutadans, d'aquí per cert les enquestes de nou apunten que podria quedar fora del Congrés dels Diputats. Per la seva banda, Pedro Sánchez necessitaria tornar a pactar amb els partits sobiranistes i minoritaris, ja que en el millor dels casos els socialistes, que baixaria fins als 105 escons, i Podem, que es mantindria als 33, es quedaria a més de 30 escons de la majoria absoluta. Tots dos diaris, a més, també apunten que el PSOE és a hores d'ara els votants els més indecisos i que entre un 6 i un 12% dels seus votants optarien per donar suport a Núñez Feijóo. El líder del PP, segons el periòdico, també supera Sánchez com el més ben valorat, amb un 4,3 davant del 3,8 del socialista, però tots dos queden per darrere de Yolanda Díaz amb un 4,6, cap dels polítics, per tant, aprova. Aquestes dues enquestes contrasten amb el sondeig de Sigma 2 que publica avui El Mundo, en aquest cas el PP pujaria fins als 138 escons, que sumats als 44 de Vox, que aniria a la baixa, arribarien als 182 i, per tant, tindria majoria absoluta. El PSOE cauria fins als 97, que són 23 escons menys que ara, i Podem baixaria fins als 22. Esquerra Republicana en guanyaria un, pujaria fins als 14, i Junts n'obtindria dos més, 10. En el que sí que coincideixen els tres sondejos és que Ciutadans quedaria també fora del Congrés dels Diputats. I a Madrid hi ha una enquesta de l'Espanyol que diu que Isabel Díaz Ayuso frega la majoria absoluta. Segons aquesta enquesta, la presidenta de la Comunitat de Madrid i candidata del PP aconseguiria entre 67 i 67 escons, és a dir, En el pitjor de tots els casos repetiria els anteriors resultats i en el millor sumaria un escó quedant a només un de la majoria absoluta, un resultat que permetria a Isabel Díaz Ayuso a no dependre per res del suport de Vox. La desfilada de Victoria's Secret tornarà després d'una aturada de 3 anys amb una nova versió. La companyia de roba de llenceria, amb models que es coneixien com a àngels perquè desfilaven amb ales, va anunciar el 2019 que es retirava de la passarel·la. Ho feia enmig d'una controvèrsia pels cossos extremadament prims de les noies per mostrar-ne una imatge sexualitzada i per falta de diversitat. A més, l'espectacle que es transmetia per la tele també havia perdut audiència. Però ara, en una entrevista a la revista People, un directiu de l'empresa assegura que la desfilada tornarà i que tenen previst invertir-hi més calés. Tot i que no han especificat una data concreta, sembla que podria ser aquest mateix any 2023. Bueno, veurem com se les enfesca la justícia aquests pròxims dies, perquè si van en la línia de Laura Borràs, tota la gent haurà d'anar a declarar i la fiscalia els haurà de posar 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per càrrec o per treballar en una empresa pública, perquè la sindicatura de comptes ha detectat 44 possibles casos de fraccionament de contractes indeguts durant els últims 5 anys. Irregularitats, doncs, com la que s'està jutjat, o s'ha jutjat ja, el TSJ amb Laura Borràs al centre de les sospites. Entre aquests contractes en què la sindicatura rufa el nas, n'hi ha d'altres de la institució de les lletres, però també trobem del síndic de Greuges, de la línia 9 del metro, del Departament de Justícia, de diversos ajuntaments i de l'oficina antifrau. Veurem què diuen si hi ha alguna querella que es presenta, veurem si també es demanaran 6 anys de presó o 21 mesos de 21 anys d'inhabilitació, veurem. Veurem. Segons l'organisme fiscalitzador, la sindicatura de comptes s'estarien incomplint les normes en contractes menors, que són d'un màxim de 15.000 euros en el cas de subministraments i serveis, i de 40.000 en el cas d'obres. El síndic major, Miquel Salazar, ha dit que el problema és la falta de planificació. En parlava a la ACN.
Moltes vegades la immediatesa no pot ser excusa per justificar un contracte o un altre. És a dir, els contractes requereixen un temps, per una banda, és a dir, planificació, és a dir, no pots, i per altra banda requereixen qualificació del personal.
El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que voler saltar-se alguns passos per anar més enllà i anar més de pressa pot ser delicte. La paraula al president de la secció de dret administratiu, Alejandro Jiménez Marconi.
Si l'administració i l'òrgan de contractació és coneixedor de que efectivament està prenent una decisió en contra de la norma i a més per afavorir potser injustament a determinada persona o perjudicar amb altra, en aquest cas sí que podria passar en el llindar de lo que és el dret administratiu i passar, per tant, al dret penal.
Segons la llei, no es poden fraccionar contractes si l'objectiu és rebaixar-ne la quantitat per poder eludir un dels requisits i evitar que s'hagi de fer un concurs públic per poder-los adjudicar. A Barcelona, el PDeCAT avisa Xavier Trias que els drets electorals són d'ells i no de Junts per Catalunya i que, si els vol, s'haurà de posar les piles per tancar un acord electoral. Pel PDeCAT és imprescindible que Xavier Trias incorpori gent del PDeCAT a la candidatura. Sílvia Solanes.
Ara mateix hi ha converses, però res tancat en ferm. Des del PDeCAT donen suport a Trias i compren la idea del candidat d'anar més enllà de Junts. Ara bé, sí que matisen que això s'ha de materialitzar i que passa per posar cares conegudes del seu entorn a la llista. I és que el PDeCAT té la clau dels drets electorals, ho explica RAC1 el secretari d'organització del partit, Genís Boadella.
Si nosaltres exercim aquests drets electorals, és evident que Junts queda com el que és formalment extraparlamentari a l'Ajuntament de Barcelona, no? Per molt que és cert que en el divorci, diguéssim, la decisió entre el PDeCAT i Junts, doncs els regidors de l'Ajuntament de Barcelona van passar junts. La realitat jurídica és que el grup municipal que hi ha allà és del PDeCAT i els drets electorals d'aquella contesa electoral són del PDeCAT.
I què vol dir no tenir drets electorals? Doncs començar de zero i no tenir visibilitat predefinida durant la campanya, en debats o propaganda. Parlen de Barcelona com un cas excepcional. El repte del partit és arribar a unes 300 llistes arreu de Catalunya.
I parlant de les eleccions municipals, el candidat del PP a Barcelona, Daniel Cirera, va culpar ahir el candidat del PSC, Jaume Collboni, de ser el responsable de les polítiques que s'han fet els últims anys a la ciutat.
Hay mucha gente que cree que el cambio en Barcelona pasa por el Partido Socialista, por Jaume Collboni, y yo lo que les pido a los ciudadanos de Barcelona es que no se dejen engañar. Collboni es responsable y corresponsable de la mala política que vivimos hoy o que sufrimos hoy en la ciudad de Barcelona.
aquí els socialistes governen la capital del Bracet dels Comuns des del juliol del 2019, només dos mesos després de les eleccions municipals que va guanyar Esquerra, però que van portar de Colau l'alcaldia amb el suport precisament dels socialistes i del regidor, recordem, de Manuel Valls. Per cert que l'Ajuntament ha suspès avui tots els seus actes institucionals per la mort abans d'ahir de la regidora d'Esquerra i presidenta del districte de Ciutat Vella, Marina Gasol. D'aquí uns moments al món RQ, quan falten 16 minuts per arribar a les 9, parlem de noves informacions sobre la nena, aquella nena històricament coneguda que es deia, que es diu, vaja, esperem, Madeleine McCann.
A Catalunya sempre hem parlat l'idioma dels negocis.
Qui no arrisca, no pisca.
Fer volar coloms.
Qui sembra, recull.
I a Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, també. Per això, si tens una empresa i vols innovar per superar nous reptes, entra a acció.gencat.cat, perquè parlem l'idioma dels negocis. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
I si el cotxe del futur ja hagués arribat? A Spoticar, líder europeu en vehicles d'ocasió, t'oferim vehicles elèctrics per ser més sostenibles i, sobretot, vehicles renovats que duren més. Perquè sabem que quan condueixes un cotxe fabricat ahir, només penses en el demà. I ara a Spoticar, queda't un vehicle d'ocasió amb un any d'assegurança a tot risc inclosa o un avantatge equivalent. Aprofita aquesta oportunitat fins al 31 de març per a cotxes finançats amb PSA Financial Services. Consulta les condicions a Spoticar.es.
Com menys et costa aquest gest, menys li costa al planeta. Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració. I li estalvies al planeta. Ara, amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic. La teva llar estalvia. El planeta, també.
Compte! Si ets propietari i no has llogat el teu pis amb Housefy, potser val més que no escoltis aquest anunci. I és que si l'haguessis llogat amb Housefy, tindries la tranquil·litat i la garantia de cobrar cada mes, i a més, puntual. Ben lloc a casa teva amb Housefy. Sí, Housefy. Informa-te'n a housefy.com.
Descobreix una experiència única a les botigues Porcelanosa. Productes innovadors, dissenys exclusius, espais avantguardistes. El futur és ara. I és Porcelanosa. I del 3 al 18 de març aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa. 50 anys construint històries.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
El 9 de maig de 2018 es va celebrar per primera vegada el Dia Mundial dels Mitjons Perduts. I a fi, si fins i tot els mitjons perduts tenen un dia propi, no te'n mereixes un, tu també? Amb mi dia de l'11, tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia per un euro guanya fins a 3.000 euros. Mi dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada cinc toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que la teva assegurança de moto et regali uns guants amb calefacció és pràctic. Però igual és més pràctic que et regali un xat mèdic 24 hores. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Últim 47 minuts. Ui, continuem els apunts aquí al món RQ. Dic ui perquè Donald Trump ha participat en una cançó de suport als presos per la sala al Capitoli. Es diu Justice for All, justícia per tothom. I bàsicament són una vintena de reclusos condemnats per aquells fets que canten l'himne dels Estats Units. Pel que fa Donald Trump, el que fa és recitar el jurament de la bandera i la seva veu es va intercalant amb l'himne.
I pledge allegiance to the flag of the United States of America.
Donald Trump va registrar aquestes veus expressament per la cançó fa 15 dies a Florida. Aquest grup de presos es fa dir Jai Six Prison Choir, cor de la presó 6 de gener, dia de l'assalt, i tots estan complint condemna a la presó de Washington. Els guanys que obtinguin amb la cançó, que es pot trobar a Spotify o YouTube, seran per les famílies. No oblidem que a l'assalt al Capitoli va morir 5 persones. Recordeu la jove polonesa que assegura que és Madeleine McCann, la nena britànica que va desaparèixer quan tenia 3 anys? s'ha passat dues setmanes presentant suposades proves a través del seu compte d'Instagram i reclamant proves d'ADN. Doncs bé, ara ha dit que segurament no és Madeleine McCann. Atenció, perquè ho ha fet acompanyada de la mèdium Fia Johansson, una mèdium que es diu Fia, i que li fa de representant legal. Julia Wendell, així es diu la jove de Polònia, ha assegurat aquest cap de setmana que tot apunta que és una nena segrestada i que va tenir una infància fosca, però que el més segur és que ella no sigui la Madeleine. Els pares de Wendell feia dies que asseguraven que està obsessionada amb la fama i que s'ho ha inventat absolutament tot. 11 minuts i les 9, i atenció a la notícia que avui avança El País. La policia de Grècia hauria estat robant els diners i tots els efectes personals a milers de migrants que intentaven demanar asil al país els últims 6 anys. En total, les forces de seguretat gregues s'haurien embutxacat entre 2 i 3 milions d'euros en efectiu, a banda d'altres objectes de valor, com ara joies o telèfons mòbils. Segons una investigació del País i el diari grec Solomon, el modus operandi dels agents grecs era el següent. Capturaven els migrants que havien entrat a Grècia irregularment i els traslladaven detinguts a diversos punts de retenció on no només no els donaven l'oportunitat de demanar asil, sinó que els tractaven de manera violenta i els robaven tots els diners i objectes de valor que portaven. Després els obligaven a tornar a Turquia navegant pel seu compte. Aquesta manera de fer hauria començat el 2017 i s'hauria allargat com a mínim fins l'any passat, 5 anys. El govern d'Atenes se'n renta les mans i diu que ells no en saben res. La Unió Europea ha pagat més de 50 milions d'euros els últims 8 anys a funcionaris que ja no treballen. És una paga semblant a allò que es coneix com les llicències d'edat que donava el Parlament de Catalunya. Ho publica també el diari Ara. En aquest cas, els treballadors de les institucions europees poden cobrar bona part del sou sense anar a treballar a partir del moment que els faltin 5 anys per jubilar-se. Per accedir-hi cal haver treballat almenys durant 10 anys a les institucions europees. Hi ha un màxim de places, un 5%, dels que jubilen i són els caps administratius els que hi han de donar l'okay definitiu. Segons dades a què ha tingut accés l'Ara, aquest sistema d'excedències es va començar a aplicar el 2015 i s'hi han acollit 309 treballadors. El que cobra cadascú depèn del salari que tenien abans de rebre aquestes indemnitzacions mensuals. De mitjana són uns 8.200 euros mensuals, però en alguns casos arriba als 20.000. Bé, aquesta notícia. Anar a treballar en bicicleta als Països Baixos pot suposar guanyar fins a 1.000 euros l'any. Moltes empreses han començat a pagar als treballadors una mitjana de 19 cèntims per quilòmetre per anar a la feina en bicicleta. La mesura busca fomentar l'estalvi de carburants tant de qui va amb cotxe com del transport públic. Des d'Amsterdam, l'eurocorresponsal de RAC1 informa, Lluís Tobar.
Els Països Baixos tornen a demostrar que amb l'ús de la bicicleta van un pas endavant que la resta d'Europa. Moltes empreses paguen entre 17 i 21 cèntims al quilòmetre als seus treballadors per anar amb bicicleta a la feina. És una quantitat lliure d'impostos i que s'abona directament a la nòmina a final de cada mes. Per evitar tripijocs, el treballador ha de comunicar a través d'una aplicació mòbil els quilòmetres que fa i ha de registrar la direcció de casa seva perquè l'empresa sàpiga quanta distància real té fins la feina. Per tant, per exemple, si un holandès fa de mitjana 10 quilòmetres al dia per anar al lloc de treball, pot guanyar fins a 500 euros l'any. Però algú que visqui a Rotterdam i treballi a La Haia, una ruta molt assequible en bicicleta, la xifra pot arribar als 1.000 euros anuals.
Falten professors substituts de matemàtiques, de tecnologia i de biologia a secundària. Repeteixo, mates, tecnologia i biologia. Els instituts denuncien que no hi ha professors a la borsa després que al gener hi entressin a treballar 3.500 docents. Per exemple, a Sabadell, una professora assegura que ha d'anar a treballar amb el braç trencat perquè els alumnes de batxillerat no perdin classes. El departament diu que a la borsa hi ha més de 31.000 persones, però reconeix que aquests mesos hi ha moltes baixes. Maria Costa.
La Núria és professora de Biologia a l'Institut Agustí Serra de Sabadell. Des de Nadal els falta un professor de Física i Química i entre ells s'organitzen per cobrir les hores. Es va trencar el braç, però tenint en compte que alguns alumnes són de batxillerat, ha decidit continuar treballant.
No em va passar pel cap d'agafar-me la baixa. Lògicament, treballar amb un braç trencat no és l'ideal. Coses tan absurdes com recollir els fulls de sobre la taula, pitjar dues tecles a l'hora de l'ordinador o el ratolí i una tecla, si se'm descorda un cordó a mitja escala, doncs, tampoc me'l puc cordar. Són bestieses, però fan que m'alenteixi tot plegat la feina. Encara que pugui parlar i escriure a la pissarra, no tot s'acaba amb això.
A l'Institut Bajamar de Vilanova i la Geltrú, des de Reis s'han quedat sense professor en dues ocasions. El seu director Jordi Font ironitza que la solució és que els docents tinguin una salut de ferro. La sensació de molts instituts és que la problemàtica s'ha agreujat.
Potser hi ha hagut un problema de manca de planificació. Ja històricament les llistes de català i matemàtica han estat molt justes. Si hi havia llistes ja que estaven primes, el fet que ara s'hagin hagut d'incorporar, doncs realment l'ha deixat en un estat molt precari.
El departament insisteix que hi ha substituts i que no sempre coincideixen al territori les especialitats que es necessiten. Assegura que estan estudiant flexibilitzar els requisits per entrar a la borsa.
A tot això, si teniu fills que han de començar a cursar la primària al setembre, sapigueu que a partir d'avui ja es poden sol·licitar les places a les escoles. Teniu 15 dies per fer-ho. Fins al dilluns, dia 20 de març. Ho podeu fer a través del web preinscripció.gencat.cat. La família de l'excursionista de les Franqueses del Vallès, desaparegut el desembre a Salamanca, demana que se'n reprengui urgentment la cerca i denuncia una deixadesa total de la Junta de Castella i Lleó. Segons les autoritats autonòmiques, les tasques es van suspendre al gener per mal temps i s'havien de reprendre al febrer. Però des de llavors, els familiars no en saben absolutament res. Mar Poyato.
José Antonio Martínez, de 45 anys, va sortir a primera hora del matí del 29 de desembre per fer una excursió a la Serra de Béjar, a Salamanca. Quan va arribar a l'aparcament, va enviar un missatge a la família dient que estava bé i des de llavors ja no n'han sabut res més. La seva dona, la Merche, ho ha explicat a RAC1.
El que sí que saben és que ell va fer la ruta completa. L'últim senyal és a les 4 menys 20 al Torreón. Han treballat tot el temps amb la hipòtesi de que a ell li va passar alguna cosa allà, al cim.
Fins al 15 de gener, els equips de muntanya de la Guàrdia Civil i els serveis d'emergència del 112 el van estar buscant, però van aturar la recerca per les condicions meteorològiques i no s'ha tornat a reprendre.
No sé res de res, ni del 112, ni de la Junta de Castilla y León, ni de la subdelegació del govern de Salamanca, ni nosaltres, ni la Generalitat, ningú.
La dona diu que l'única institució que se n'ha preocupat és la Generalitat, que ha fet algunes gestions al Majunta de Castella i Lleó, tot i que sense resultats positius. En aquests moments, l'única cerca que s'està fent és a nivell de voluntaris i també la Fundació Paco Lobatón, que s'encarrega de localitzar gent desaparegut.
A les 9, les organitzacions ecologistes qualifiquen d'històric l'acord que han tancat aquest cap de setmana els països que formen part de les Nacions Unides per preservar els mars i els oceans del món. Feia una dècada que es negociava el Tractat d'Alta Mar, que vol convertir gairebé una tercera part dels oceans en zones protegides abans del 2030. I ja que parlem de tot plegat, doncs el temps...
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Aquesta setmana puja la temperatura, eh, Mònica? Usar-t'hi de pluja? Bon dia,
no se'n veu de pluja, per tant, mala notícia. A més, aquesta pujada dels termòmetres, una primera que tindrem entre demà i dimecres, i de nou al cap de setmana encara pujaran més aquestes temperatures. Estem parlant de valors que dimecres es podrien moure entre els 17 i els 22 graus al migdia, i al cap de setmana entre els 20 i els 25 graus al centre del dia. Per tant, dies càlids i, a més, sense pluja. Amb aquests núvols, això sí, ara mateix a moltes comarques, uns núvols que avui a tot estirar poden deixar 4 gotes, ara al matí més aviat a les comarques del sud i després a la tarda a les comarques del nord, i els propers dies alguns ruixats bàsicament cap a la cara nord del Pirineu, i les temperatures pugen i també bufa el vent de ponent, un vent reescalfat que es notarà sobretot demà a partir del migdia al centre i al sud del país. I ara mateix temperatures de 8 a 10 graus a Barcelona, 8 graus a Tarragona, 4 graus a Lleida, 2 a Girona, 8 a Constantí, 1 sota 0 a Olot i 5 a Sant Cugat del Vallès.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
4 minuts i les 9, la marató de TV3 d'aquest 2023 estarà dedicada a la salut sexual i reproductiva. Això engloba un seguit de patologies molt àmplies. Va des de les infeccions de transmissió sexual o els problemes relacionats amb la menstruació, la menopausa, fins als càncers de mama i de pròstata, informa Laia Framis.
Cada any es diagnostiquen a Catalunya més de 210.000 malalties o problemes relacionats amb la sexualitat i l'aparell reproductor. Tot i així, els professionals de la salut alerten que alguns són molt poc coneguts i sobretot entre els joves. De fet, el ventall que tocarà aquest any la Marató de TV3 és molt ampli. Inclou, entre d'altres, les malalties de transmissió sexual, l'esterilitat, la infertilitat, els problemes relacionats amb el part, les disfuncions sexuals, el vaginisme, la preeclàmpsia, l'endometriosi i també problemes relacionats amb la menstruació i l'etapa de la menopausa o també els càncers de mama, de coll d'úter o de pròstata. El sistema de salut destina el 12% del pressupost a atendre aquest conjunt de problemes i malalties i una de cada 10 publicacions científiques d'investigadors catalans estan dedicades a aquest àmbit. La Marató de TV3 serà el diumenge 17 de desembre i vol posar especial atenció en la necessitat de contemplar la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la medicina i de la recerca. Des del 1992, la Marató ha recaptat més de 236 milions d'euros que han permès finançar un miler de projectes de recerca.
I a la resta dels esports, a banda dels 9 punts que el Barça li treu al Madrid i de la derrota de l'Espanyol a Valladolid, atenció amb això que us han avançat RAC1 i Mundo Deportivo. Els propietaris de l'Eurolliga debatran aquest mes l'entrada de Dubai a la competició a partir del setembre del 2024. Damunt la taula hi ha la possibilitat d'incorporar un equip dels Emirats Àrabs durant les pròximes 15 temporades, a banda que Dubai pugui organitzar les Finals Four del 2025 i del 2029. Què s'endurà l'Eurolliga? Doncs una inversió de 150 milions d'euros i l'increment exponencial del negoci. Té més detalls Marc Mundet.
El tema arrenca de lluny encara amb el mandat de Jordi Bartomeu en un intent d'augmentar els ingressos. Es produeixen un seguit de contactes exploratoris en un mercat que es considera molt interessant. 3,2 milions de ciutadans estrangers, un 58% de la població en la franja dels 25 als 44 anys i unes xifres que multiplicarien per molt el volum de negoci actual de la competició. Dubai proposa equip estable als Emirats Àrabs amb una inversió de 150 milions d'euros en 6 anys i l'organització de les Final Fours del 2025 i el 2029. L'entrada de Dubai forma part d'un procés d'ampliació on també es compta amb dues places estratègiques més, París i Londres. Segons han pogut saber RAC1 i Mundo Deportivo, la predisposició de l'establiment d'un equip de l'Orient Mitjà és bona entre els propietaris de l'Eurolliga.
I a la Lliga ACB, ahir la penya va guanyar de 26 punts l'UCAM Múrcia, mentre que el Real Madrid va derrotar de 6 punts l'Obradoiro i aprofita la patacada del Barça-Saragossa per posar-se líder en solitari. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona va perdre de 18 punts contra el Jaires de Múrcia i el Barça-Sant Feliuenc també va perdre...